migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a migdia, COPE Catalunya i Andorra, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust. És curiós, estàvem parlant abans del museu de guitarres icòniques que acaben d'obrir, el Guitar Legend Hall, i explicàvem, precisament m'estaven explicant ara, quan acabava, que no ens donava temps a fer més preguntes, però m'explicaven de la dificultat per obrir nous negocis a Ciutat Vella, en aquest cas un museu que són 1.500 metres quadrats, i la dificultat que ha tingut pel pla d'usos de Ciutat Vella a Barcelona. És curiós, aquestes coses són a vegades una mica estrambòtiques, i no quiero malmeter, però després veus botigues de les que volen eliminar, d'aquestes de souvenirs i etc, que tenen 2.000 metres quadrats i no passa res. Després tenim aquest museu, 1.500, i se les ha vist i desitjat. Afortunadament, doncs, s'ha canviat aquest pla d'usos, bon pensament, per donar peu a un museu icònic com aquest. Avui estem molt d'amor i odi. En aquest cas, el 699-1309, 699-1309, estàvem buscant i parlaven històries d'amor, no? De quant temps portes amb la teva parella i com ho veus, això, de relació. Tot això basat en que l'estiu, o després de l'estiu, és quan arriben el 60% dels trencaments de parella. Ara, també l'estiu és quan més parelles neixen. I al WhatsApp de veu ens explicaven això.
Jo, personalment, quan a relacions sentimentals que es considerarien llargues, jo crec que no podria dir que he tingut mai una relació sentimental llarga. No, també, òbviament, per el tema de l'edat, no tinc tampoc tanta edat com per haver-ne tingut gaires, però sí que és una cosa que mai m'ha sortit l'oportunitat i també mai he sigut de ser la persona que dona el pas així i per entaular una relació, doncs mai he arribat fins al punt on considereix que tinc una relació sentimental estable.
Carai, és canvi de maneres i formes de veure i fer les coses, eh? Bé. Deia que estava molt d'amor i odi. Per la part d'amor seria aquesta, amor i desamor. I després, per l'odi, és parlar de conflictes bèl·lics. Malauradament, és una qüestió desagradable, però ho tenim a la tele, ho tenim en fotos. Sobretot ens arriben per qüestions, a part de cròniques, de veu, sobretot l'impacte que arriba de conflictes. Tenim, malauradament, ara mateix dos molt propers. Tenim el de Gaza, un desastre humanitari. Ucraïna, tres quarts del mateix. Són d'aquests conflictes que ens arriben imatges de moltes vegades, algunes vegades, d'una crueltat difícil d'entendre. Com a ésser humà, difícil d'entendre. Ho veiem des d'aquí, des d'Espanya, des d'una certa bombolla de comoditat, però hi ha persones allà que ho viuen directament. Hi ha fotoperiodistes que ho viuen tot des del front. Parlem de la vida, i ara parlem de la vida d'un fotoperiodista bèl·lic que en uns dies, marxa cap a Ucraïna a fer reportatge, a donar imatges, a portar-nos aquesta informació gràfica del que passa en una guerra. Es diu Ricard García Vilanova. Demà, a més, fa una conferència sobre... I, a més, fa la conferència al Wonder Photoshop de Fujifilm a Barcelona. I la conferència és de retratar en primera línia. Però és un home que, a més, ha tingut el WordPress de foto, és autor de Fade to Black, de Biblian Crossroads, Libya Close Up... És a dir, ha estat en tots els conflictes que podem... dels darrers temps, contemporanis, per d'alguna manera. No sabia quina paraula posar, no? A més, ha retratat crisis humanitàries com per exemple, la de Gaza. Té tota una història per explicar, una història vital, i el tenim aquí. Ricard, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta, com vas decidir ser fotoperiodista en escenaris bèl·lics? No sé si ho has fet això sempre.
Sí, bueno, tot va començar, de fet, quan era molt jove, vaig començar tot amb el tema de la fotografia. Diguem, la part que més em va interessar va ser aquesta excepció de fotografia, que cada vegada és més minoritària, perquè cada vegada és més difícil de fer. I de fet, bueno, pues, bàsicament em dedico a això des de fa més de 25 anys, ara.
De fet, tu estàs especialitzat en zones de conflicte, crisis humanitàries, ets guanyador d'un WordPress, vull dir que ja tens aquí una motxilla a les esquenes important, eh?
Sí. Realment, bàsicament estic especialitzat en això i jo sempre dic aquesta fotografia en el sentit de que és la més difícil de fer perquè treballes amb el que és sobretot el dolor d'altres persones, no? Llavors això evidentment et marca una responsabilitat com a fotògraf que no potser té un altre tipus de fotografia, diguem, més escèptica, com pot ser algú que no estigués ensenyant aquestes emocions humanes, no? Llavors, jo penso que en aquest sentit sí que hem de ser molt responsables i hem de tindre gran dosis d'empatia i de respecte per tot el que succeeix davant de la nostra càmera.
En quins escenaris has estat?
Doncs, bàsicament, a totes les guerres d'aquests últims 25 anys. Em sembla que no me'n pots dir una i segurament...
Que s'ha estat allà. Hi ha alguna que t'hagi impactat? Una guerra sempre impacta, no? Suposo que mirant des d'allà, des de primera línia, encara més. Però hi ha alguna cosa que t'hagi impactat més d'aquestes conflictes que d'altres?
Sí, sobretot Síria, al principi em va impactar molt perquè va ser el primer conflicte que jo vaig veure que es disparava directament o s'assassinava directament a civils, no? I sobretot a nens, a dones. Llavors, anteriorment, havia estat a Iraq, havia estat a Afganistan, havia estat a altres llocs, que el tipus de guerra també era totalment diferent, perquè era una guerra simètrica, no tenia res a veure, no? Però no hi havia aquesta opció, diguem, d'utilitzar la població civil com arma de guerra, que és el que està passant, per exemple, a Gaza, ara, no? Que és algo tremendo, a més, Gaza no solament això, sinó que a més han aconseguit fer un bloqueig de la premsa internacional, que també és una cosa inaudita, que mai havia succeït abans.
Clar, tu ets conscient que te la jugues, no? No tens por? I dic que te la jugues perquè ara m'estaves explicant lo de Síria, lo d'un exèrcit disparant a civils, i penso que a ningú li agrada que això se sàpiga mundialment. Llavors, quan veus una persona que pugui estar fent fotografies o donant testimoni i d'imatge d'això, ostres, és una mica jugar-te-la, no?
Bueno, jo crec que totes les persones que es dediquen a això saben perfectament el que fan i saben el risc que prenen, no? Llavors, ningú obliga a anar a un periodista o un fotògraf en el conflicte perquè cap diari o cap mitjà ho pot fer. És una decisió personal pròpia, cadascú té les seves motivacions i entenc que a partir d'aquí, doncs, en certa forma, són les regles del joc. Tu has d'assumir que el que fas és una feina i el que tu intentes, sobretot, transmetre és aquest missatge, no? Aquest missatge que va dirigit a la societat per explicar el que succeeix en aquest tipus de zones o desastres humanitaris, com tu has dit. Llavors, en aquest sentit, jo realment sempre fujo de que sigui el periodista o el fotògraf la persona, no? O la notícia, perquè realment nosaltres som els transmissors, nosaltres som els que estem allà i som els que bàsicament tenim la missió de transmetre aquesta història. I, per tant, en certa forma, per mi és irrelevant el que li pugui passar a un periodista o a un fotògraf, perquè torno a insistir, cadascú sap el que fa i tothom és conscient d'on va.
Sí, però tenia una entrevista, perquè és força interessant, això. Ricard, clar, estem parlant de tot aquest tema. Quines són les teves motivacions per fer-ho? Parlaves de motivacions, quines són les teves?
Les meves, concretament... Hi ha una part que jo crec que, evidentment, la societat necessita tenir aquesta informació per poder entendre el que passa i per poder decidir en conseqüència. És a dir, si nosaltres no tinguéssim aquesta informació, no podríem saber el que està passant. Per tant, si nosaltres responsabilitzem a un govern o al nostre govern de les decisions que pren, no?, en relació a un conflicte, i ho fem amb tota la informació, la responsabilitat és la responsabilitat civil nostra com a societat, perquè no estem actuant en consonància, no? La diferència és que si no tinguéssim aquesta informació ni tan sols tindríem aquesta opció, no?, de poder fer-ho. Per tant, el canvi, i jo torno a insistir, és la societat. El que també succeeix, que jo entenc, és que, clar, nosaltres ara mateix vivíem una bombolla. Jo el primer, perquè quan torno aquí soc el primer que s'oblida de tot aquest tipus de coses, no? Però realment la resta del món, la gran majoria del món, no viu en les condicions que nosaltres vivim. La majoria del món no té electricitat, no té aigua, no té una seguretat social, sí. No té una sèrie de coses que nosaltres assumim que són naturals, però que per la gran majoria de la resta del món no és així, no?
Clar, és que se m'acumulen 50.000 milions de preguntes, Ricard. Tinc unes quantes. La primera, psicològicament parlant, clar, tu veus coses que la majoria de mortals no veiem, aquests que vivim dins d'aquesta bombolla que tu dius, en aquest cas. Jo això, que m'explicaves de les guerres, les puc imaginar. M'arriba la informació a través de les teves fotografies dels teus companys, imatges a la televisió, però jo no soc conscient, no estic allà. Això psicològicament com es porta? Perquè, clar, tu fas una fotografia però ho veus tot. Com ho portes?
Jo crec que abans de periodistes, òbviament, són persones. Llavors, per descomptat que hi ha una afectació, hi ha una empatia en tot el que succeeix, perquè entre les coses sempre el que almenys per part meva intento cobrir és la part civil, o donar-li més importància a el que és la part civil del conflicte. Perquè al final el fet de que dos faccions o dos països decideixin tindre, no, un enfrontament, un conflicte, és una cosa, diguem, paral·lela a el que és el veritable sofriment de les persones que són les que eren atrapades dintre d'aquest conflicte. Llavors, la part més important per mi sempre és mostrar sobretot aquesta part humana del conflicte, no aquesta part oblidada.
El demà faràs una conferència al Wonder Photoshop de Fujifilm a Barcelona sobre fer fotos a primera línia. Com és fer fotos a primera línia? Com saps on col·locar-te? Com saps què has de fer o què has de retratar en aquest cas?
Per mi, personalment, el que jo busco és sobretot que la imatge tingui un punt d'informació, no? Perquè sense aquesta informació no tindria absolutament res, un sentiment o una emoció, perquè és el que realment enganxa o transmet a l'espectador, i sobretot una composició. La composició per què? Perquè fa que aquesta imatge destaqui per la resta de les altres imatges, no? Perquè al final estem bombardejats diàriament per imatges, i el que busquem, o el que tindria que ser la nostra feina, és aconseguir que aquesta imatge, aquest missatge, aquesta informació arribi, no?, al receptor. Llavors, la forma de fer-ho per mi és que compleixi, diguem, aquestes tres claus. Respecte a la forma de treballar, jo crec que hi ha una part molt, molt important d'experiència, també una part molt gran de sort, que marca molt la zona, quan treballes en aquesta zona de conflicte, no? I el més important, torno a insistir, és aconseguir per mi aquestes tres claus perquè aquest missatge al final arribi a aquest espectador.
A finals d'aquest mes, la setmana que ve, penso que marxes cap a Ucraïna a treballar, en aquest cas. Com veus aquest conflicte? No sé si és la primera vegada que vas o...
No, crec que he estat uns 25 cops ja. I ho veig bastant malament perquè, mira, per mi Ucrània ja ha marcat com un punt d'inflexió molt gran respecte al tema de la cobertura de conflictes. Gaza, pel que t'he dit, perquè és una cosa inaudita, l'assassinat que hi ha hagut de civils i sobretot també el poc accés que hi ha hagut a la presència internacional, no?, ha marcat un punt d'inflexió en tot el que és el tema de la cobertura de conflictes, perquè no existeix aquesta informació més enllà de la feina, de l'excepcional feina que estan fent els locals i que estan pagant amb la seva vida, no? Perquè ja van, em sembla que són 150 i pico periodistes assassinats, a part de tots els civils i nens que han trencat les expectatives més inhumanes de qualsevol conflicte que jo he vist anteriorment, no? I l'altre conflicte és Ucrània. Ucrània ha canviat moltíssim, perquè quan ja vaig començar a treballar a Ucrània amb aquesta segona vegada, el que és fa dos anys, es podia arribar a treballar. Però ara és totalment diferent, perquè ara han introduït tot el tema dels drons. Llavors, aquest tipus d'arma realment limita molt l'accés i limita molt la forma de treballar, perquè amb això sí que no pots fer absolutament res. O sigui, no és una guerra convencional com podies estar amb altres conflictes, que podies arribar a la línia de front, que evidentment tenies un cert risc, no?, perquè hi havia franctiradors, hi havia artilleria, hi havia tota una sèrie de coses que pots trobar-te, però els drons, jo últimament he vist molts vídeos, i també els he sentit, no?, aquest últim viatge, l'anterior, els he sentit a sobre meu, i realment és algú que trenca tots els mollos, perquè no pots escapar d'això. O sigui, per molt que corris, per molt que t'amaguis, per molt que no hi ha forma d'escapar, llavors el tipus de guerra, sobretot, i la forma de cobrir-ho, hi ha un punt d'inflexió molt gran que l'ha canviat aquest conflicte. Aquesta part de conflicte
ja.
Última, em refereixo.
Sí, l'utilització de drons que poden arribar a qualsevol racó, en tot cas. Escolta'm, ja per acabar, quin és el moment que dins d'un bombardeig o dins d'un atac has estat més... T'has espantat més? El moment més que puguis recordar més delicat de tot això?
El moment, jo crec que qualsevol dels moments en els quals m'he trobat que hi ha, per exemple, un atac directe a la població civil, recordo concretament un d'un dia específic a l'Epo, que en aquell moment van bombardejar tres fleques de pa, que la gent estava fent cua, i van matar 50 persones i van ferir 197. Era una cosa inaudita, era una cosa esgarrifosa. Llavors, qualsevol d'aquests moments, per mi és totalment devastador, perquè no arribo a entendre mai, sobretot, com és possible, no?, que siguin capaços, o algú sigui capaç, de fer això amb persones indefenses, no? Perquè, torno a insistir, la idea principal és que en un conflicte sempre hi ha dos, tres o quatre faccions, països, el que sigui, no?, enfrontats, però sempre hi ha aquesta part, diguem, innocent, del conflicte propi, que són, o és la població civil, i que, per desgràcia, sempre és la que paga el preu més alt.
Doncs, Ricard García, Vilanova, fotoperiodista, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, per aquestes explicacions i per aquesta experiència que s'has explicat. Molt, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Veieu, és una d'aquestes situacions realment difícils, de, si no t'agrada o ho veus, difícils de posar, retratar, una de les misèries humanes més grans com són les guerres, que sempre paguen els mateixos, ho ha dit molt bé, sempre els pobres desgraciats de la població que som els que acabem pagant les guerres que possiblement es queden molt lluny. La majoria de la població civil sempre pringa, si em permeteu la planera paraules per diferenciar això. Ho sento, empatitzo, però, ostres, em costa molt posar-te, perquè, clar, veure aquest nivell de crueltat... Mare meva. Bé, estarem d'aquí una estona, arribem... M'estava situant, eh? Arribem a 2:15 i farem una mica d'informació de serveis, com tenim el temps, el trànsit, els esports, sobretot la calorada que ve, que tindrem unes alertes per intensitat de calor, sobretot a comarques de Ponent, de l'Empordà, també. Però abans, no sé si voleu aprofitar l'estiu, reformar la vostra casa. Doncs si voleu reformar la vostra casa, Atelier ofereixen projectes personalitzats en reformes de cuina, de bany, reformes integrals... Ho fan des de fa de més de 30 anys amb els millors professionals propis que ho faran molt especial per tu. I alguna cosa més, mira, doncs alguna cosa més és que sempre treballen amb la millor qualitat, sempre amb els millors acabats, els preus immillorables, ho veuràs, eh? Les dates d'entrega amb plats garantitzats i ofertes i regals per cada projecte. Què has de fer? Doncs mira, tens l'oportunitat de veure i comprovar-ho a la seva exposició a la via Augusta 106, via Augusta 106, o trucant al 606 34 67 23. 606 34 67 23. Ja ho saps, Atelier, la teva llar en bones mans.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Solo este verano con Chin Chin Diaflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin Diaflelu. Ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Turismo Junta de Castilla y León.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Contra la calor, notícies fresques. Arriba una oferta d'estiu que et deixarà gelat. 6 mesos de subscripció a El Periódico per només 12 euros. Si ho penses fredament, és tenir la millor informació d'aquí al desembre per molt poquet. Aprofita aquesta oferta abans que es fongui, només amb El Periódico.
Vine a Bauhaus i emporta't la hidronetejadora Power Plus de 140 parts de pressió amb netejador de superfícies i 5 anys de garantia per només 129 euros, només fins al 27 de juliol. És que amb aquests preus sempre l'encertes. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Vols unes vacances inoblidables? Vine al Pirineu i a les Terres de Lleida i descobreix l'encant ocult d'aquest territori. Muntanyes majestuoses, paisatges idíl·lics, pobles autèntics i gastronomia deliciosa.
Endinsa't en una experiència única plena de natura, aventura, relax, cultura, gastronomia. Aquí ho tens tot.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Aquesta agost gaudeix amb el Festival Mar d'Estiu i el Periòdico dels millors concerts al costat del mar. Sergio Dalma, Malú, Rosalén, Luz Casal, Los Secretos, Sopa de Cabra, Muixca, The Tietz i molts més. Mar d'Estiu al Maresme. Concerts, platja, gastronomia, moda i diversió. Entrades a mardestiu.cat.
Escuchas Cope. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hem de posar el rellotge en hora. Vull dir, bàsicament, les senyals horàries ens han anat a un altre lloc. No són dos quarts, eh? No us confoneu. Si teniu el rellotge posat matemàticament amb nosaltres, doncs avui no tenim el rellotge nuclear a l'hora. Queden ara mateix 2 minuts per arribar a 2:15 del migdia. Això sí que tenim, és la previsió i el que en toca de la meteo. Fem una petita informació de serveis. I la meteo el que ens diu és que aquesta tarda les temperatures... Bé, ja fa calor, eh? Però les temperatures continuaran en augment. Això sí, tindrem uns núvols d'evolució de cara al Pirineu, sobretot Pirineu Occidental, Pirineu Central, Pirineu Occidental i Prepirineu. Són núvols d'evolució, bàsicament. Sol, i, però a llocs com, per exemple, la costa central, la costa daurada, el Ponent, el Segrià, per aquí tindrem un sol, però un ambient que bruteja, com si l'aire tingués pols en suspensió. I és el que tindrem, bàsicament. Això sí, les temperatures, atenció, perquè es disparen, eh? Vull dir, comencen a pujar i podrem tenir a punts de la depressió central valors superiors als 35 graus. Això no acaba aquí, perquè demà dijous esperem un dia matí ja de sol, sense cap núvol, algun possiblement cap a Terres de l'Ebre, d'aquests núvols despistats, però sol i cel net a tot el territori, tant el dijous pel matí com dijous per la tarda. Això, atenció, aquestes temperatures continuaran augmentant demà dijous fins tocar sostre divendres, que farà molta, molta, molta calor. De fet, ja per divendres està prevista una alerta, la primera alerta per intensitat de calor d'aquest estiu. Estem parlant de, sobretot, Terres de Ponent, el Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell, les Garrigues, per tota aquesta zona, i els empordans, l'Alt Empordà i el Baix Empordà, que hi ha una alerta per intensitat de calor. Possiblement estem parlant de que podrem acostar-nos als 40 graus. 40, no voleu calor? Doncs pues mira, aquí la tenim, la calor. 40 graus podrem arribar. Així que molta atenció, sobretot a aquestes hores centrals del dia, que és quan el sol pica més i pot fer més mal. Dissabte continuaran augmentant. Mireu, que estem a dimecres i ja estic dient dissabte, perquè és que era així, eh? Sobretot al cap de setmana tindrem temperatures molt, molt elevades, tal com estem comentant. Arribarem i ens mantindrem durant aquests dies fregant els 40 graus i després, això sí, a principis de setmana que ve, baixaran per estabilitzar-se i més o menys estarien sobre el que tocaria per l'època. Però és a dir, des d'avui que comencen a pujar fins ben bé diumenge, tarda nit i dilluns que començaran a baixar, tindrem uns pics de calor realment importants. Així que molta atenció, sobretot preneu nota, les persones grans, nens, hidrateu-vos bé, perquè la calor no fa amics. No fa amics, eh? I atenció a la platja, eh? No us torneu bojos amb la platja, perquè l'índex l'índex UV està disparadíssim. Això és el que tenim de la meteo. I com tenim la situació a la xarxa viària? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments hem de començar situant a l'autopista AP7, a l'altura del Papiol. Hi ha hagut un accident. El vehicle s'ha pogut retirar al voral, però encara queden 8 quilòmetres de retencions des de l'altura de Sant Cugat del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. En aquesta zona del Vallès també hi ha complicacions a la B30, lateral d'aquesta autopista, a la zona de Barberà, en sentit Papiol. I també destacarem un altre accident que hi ha hagut a la GI600 entre Blanes i Tordera. Hi ha circulació a través de pas alternatiu per un accident amb 3 vehicles implicats, i aquesta afectació viària també provoca en aquests moments aturades entre Palafolls i Tordera a la C32 en sentit Blanes. De moment això és tot. Bona tarda.
Bona tarda, Fina, que tinguis una bona tarda. Cuida't. L'actualitat esportiva amb l'Albert Díaz. Com estàs, Albert? Benvingut.
Molt bé, senyor Cruz, gràcies per aquesta invitació. Vostè què tal?
Molt bé, doncs una mica flipat.
Per què?
Flipat, sorprès pel conflicte diplomàtic del Gibraltar espanyol.
A veure...
Jo sabia que els anglesos no acaben d'entendre l'humor espanyol,
però escolti una cosa.
A Gibraltar haurien de ser més flexibles.
Jo crec que hem de convenir en dues coses. Que... aquest país és el país de la picaresca i de la polèmica.
Sempre.
I que ens agrada, en general, ficar-nos en fangàs. Llavors, sí, el rival va ser... que sí, sí, jo l'entenc. Però ja sap vostè que en el món d'avui en dia ferir susceptibilitats és molt fàcil. Miri, em poso a la pell de... Ens ho podíem haver estalviat, i també, home, tenen la pell molt fina.
La pell molt fina, sí.
Totalment. El que vostè vulgui.
No, ja està. És
jo, el dilluns, quan vaig arribar a la redacció i vaig donar el teletip de la Federació de Gibraltar releva una queja... Ja ho tenim. Ja està. Ja ho esperàvem.
Entre això i els argentins anem bé.
Sí, la veritat és que
bé,
sí.
Bé, escolti'm, perquè sí. Argentina, la selecció argentina també han fet uns càntics, ho dic per posar-vos en situació, han fet uns càntics que França no han sentat gaire bé pel seu contingut. Tres quarts del mar. Una mica més, possiblement més... durs que els de la selecció espanyola amb el Gibraltar espanyol. Albert, parlant ja de titulars d'esport de casa, que tenim?
Tenim moltíssima teca. Estem a l'Equador de la setmana, jornada d'avui dimecres. Miri, estem treballant, per posar-ho tot en antena, a partir de les 3:25, amb la informació molt densa que hi ha del Barça. Tot fa preveure que Lamine Yamal, entre d'altres, bàsicament els jugadors del Barça que han guanyat l'Eurocopa amb Espanya, no aniran, per allò del descans físic i mental, a la gira pels Estats Units. Hem de preguntar si això té alguna penalització econòmica, que creiem que no, pel Futbol Club Barcelona. A hores d'ara està explicant el Barça, a través de la vicepresidenta Maria Elena Fort, com estan les obres del Camp Nou. El titular, a hores d'ara, és que el Barça manté que el primer partit es pot jugar, òbviament no serà, i ja ho va dir el Barça, al 100% d'aforament, sinó crec que sobre un 60, a finals del mes de desembre d'aquest 2024. D'això en parlarem també al programa. De la infermeria del Barça hi ha un nou lesionat, que és Pablo Torre, amb una fractura a un dels dits de la mà esquerra. Ha de passar pel quiròfan. Són 6 ja els jugadors que tenim a la infermeria del Barça: Gavi, Valde, De Jong, Araujo, Pedri i ara Pablo Torre. Avui s'estrena a la pretemporada, és a dir, primer partit del Girona, a les 7, a Olot contra l'Olot. Avui, primer entrenament de l'Espanyol, que va arrencar la pretemporada del dilluns. Sí. Avui, primer entrenament a les ordres de Manolo González. Com veu vostè, moltíssima
teca. Sí, ja comença els motors a posar-se en marxa.
Moltíssima història, sí. La veritat és que, habitualment, el dimecres, en aquest equador, al vell mig de la setmana,
sí,
és habitualment, sempre acostuma a ser una jornada on hi ha molta informació, moltíssima informació.
Bé, i a més ja és que fem els motors, perquè la Lliga quan comença? Finals d'agost?
La Lliga comença a meitat d'agost.
A meitat d'agost.
15 d'agost comença la Lliga.
D'aquí menys d'un mes.
I tant.
Carai.
I esperi que abans tenim jocs.
És veritat, això, Soli. Mira, se m'havia anat al cap.
S'havia oblidat vostè que teníem...
Sí, és veritat.
Els anys parells, com és aquest, tens una densitat d'informació en aquesta època d'estiu, digue-li vostè com vulgui, a partir del mes de juny, juliol i també agost, que és increïble. Després vindrà un desert l'any vinent, que ens preguntarem què? Què hi ha? Tour de França, eh?
Sí, com és el Tour de França.
Alguna prova de motor, no?
Sí, campionatos de petanca d'alguna comarca de Catalunya. Albert, moltes gràcies.
A vostè, senyor Cruz. Recordin, 3 i 25, versió d'estiu d'Esports Cope. Ens hi posem amb l'equip mèdic habitual, l'equip de guàrdia, fins que siguin les 4 de la tarda.
Albert, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Cuida't. Va, que de seguida parlarem de fake news. Parlarem de fake news i de com s'utilitza, per exemple, ja ho sabeu, si no ho sabeu, us ho explico. La intel·ligència artificial ens ha donat molt bones eines, molt bones eines, però també ha donat eines als que els hi agraden, doncs, ficar la mà on no l'han de ficar. Llavors, és molt fàcil ara mateix falsificar coses, com per exemple, els vídeos. Ara mateix poden agafar la teva cara, posar-ne un vídeo, jo què sé, per exemple, un vídeo porno, i sembla que siguis tu. Clar, que em posi la meva cara un vídeo porno, pues no va més enllà del que va, no? Però un personatge, un que tingui una feina sensible o famós, això li perjudica. I molt. Li perjudica i molt. Encara que sigui fàcil i no, això és fals, o que es vegi que és fals, li perjudica. Documents mèdics, per exemple, com sabem que són autèntics? O les fake news. Doncs mireu, i d'això parlarem de seguida, hi ha una eina que pot ajudar a verificar tot això. I a més és una eina que té la cara bona de la intel·ligència artificial. Es diuen marques d'aigua. Segur que sonen les marques d'aigua. Doncs les marques d'aigua, que són aquestes marques que a vegades es veuen mig transparents, poden presentar de moltes maneres, ajudaran a verificar tota aquesta sèrie de documents. Que un vídeo sigui autèntic. He posat un vídeo porno perquè era molt escandalós, però imagineu unes declaracions d'un polític que sembla que siguin veritat, dient coses que no ha de dir, però que semblen reals. Doncs aquestes marques d'aigua ajudaran a verificar aquesta informació. De seguida en parlarem de tot això i en parlarem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
El riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Les marques d'aigua digitals poden ajudar a frenar els fraus. Bàsicament, quan parlem de fake news, verificació de vídeos, imatges mèdiques, per exemple, imatges mèdiques que siguin autèntiques, fins també a aquests bulos en les fake news, com estava comentant. Ja passen, per exemple, pels vídeos, el que es diuen deepfakes. Deepfakes són fakes falsos i deep profuns, doncs aquests vídeos on posen la cara de qualsevol persona, que si és una conya marinera, que hi ha moltes aplicacions per fer conyes marineres, està molt bé, molt graciós, però se'ns oblida que això també pot aplicar-se d'una manera amb una mica més de mala intenció. A més de que un cop fet ja està fet el mal, sí que es busquen eines per autentificar. Les marques d'aigua poden ser aquesta eina. Però com també sabem que una marca d'aigua és autèntica? Va, anem a mirar tot això. Anem a parlar amb el senyor David Mejías, que és catedràtic dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya. David, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
D'entrada, què és una marca d'aigua digital? Comencem des de la base.
Sí, sí. Bueno, una marca d'aigua és una informació que s'amaga en un contingut. Pot ser una imatge, un àudio, un vídeo, fins i tot text. S'amaga... hi ha dos tipus de marques, les visibles o perceptibles i les no i les invisibles. No? Per exemple, moltes vegades quan estem mirant un programa a la televisió o un partit de futbol ens apareix un text sobre la pantalla dient copyright de tal, no?
Sí.
Això és una marca visible. Però aquesta mateixa cosa es pot fer de manera imperceptible. Llavors la marca hi és en el contingut. No la podem percebre amb els nostres sentits habituals, però sí que hi ha algoritmes informàtics que permeten extreure aquesta marca.
Això ajudaria precisament això a autentificar pràcticament tot, des de documents mèdics fins a fake news, fins a vídeos, àudios i tot això?
Efectivament, una de les utilitats principals que tenen les marques d'aigua digital és l'autenticació dels continguts. I això es pot aplicar a qualsevol tipus de mitjà, ja sigui una imatge, un text, un àudio o un vídeo. Sí, sí.
I no es poden falsificar?
Aquesta és una molt bona pregunta. Les marques d'aigua, clar, si fossin molt fàcils de reproduir, serien falsificables. Aleshores, el que es fa és que la marca d'aigua depengui d'una clau secreta que només té aquell que l'ha incrustat en el contingut. D'aquesta manera, una persona qualsevol, sense coneixement d'aquesta clau secreta, no podrà reproduir aquella marca d'aigua.
Clar, jo estava pensant precisament això, com quan, jo recordo quan va sortir, quan va començar a circular l'euro, mira si et parlo de fa anys, deia, no, això és una moneda que serà molt difícil de falsificar perquè té... I als 4 dies ja estaven falsificant euros. Per això t'ho preguntava, perquè malgrat tota la seguretat, los malos de la peli sempre a vegades van un pas per davant.
Clar, si una persona, un atacant, aconsegueix prendre, no, aquesta clau secreta que serveix per generar les marques, sí que les podria reproduir. Per tant, aquesta clau secreta s'ha de salvaguardar molt bé, i no només això, sinó que també s'ha d'anar canviant periòdicament, igual que una contrasenya.
I a més, suposo que ha de tenir també un equilibri, no? Que valgui la pena l'esforç per falsificar una cosa, si et costa més falsificar-la, que realment el benefici que pots tenir, no sé fins quin sentit té això, no?
Clar, a més, hi ha certs continguts que tenen una rellevància durant un període curt de temps, no? Per exemple, una notícia és rellevant els dies següents que apareix la notícia. Llavors, si jo necessito setmanes per falsificar la marca, ja haurà caducat aquella notícia i llavors no en servirà, no? També hi ha aquesta dificultat de l'atacant forma part del joc.
Jo, al meu fill, quan li parlo que vigila les seves contrasenyes i demés, no em pren gaire en sèrio. I em dóna la sensació que se sent protegit darrere una contrasenya i no és conscient, i suposo que això ens passa una mica a tots, de la nostra vulnerabilitat, no?, digitalment, a les nostres contrasenyes o a internet, bàsicament.
Clar, sí, de fet, en el cas de les marques d'aigua és una clau que és semblant a una contrasenya. Al final és una seqüència d'uns i zeros que serveixen per generar la informació secreta. Sí que és veritat que un dels esglaons més febles de la cadena de la seguretat és la persona, no? Llavors, si la persona no pren una consciència de les vulnerabilitats i les febleses de les seves contrasenyes, els atacants ho tenen més fàcil.
Sí. Per on comença la lluita, a part de la marca d'aigua, contra les fake news? Suposo que una inquietud primera, no?, d'intentar contrastar les coses.
Sí, és a dir, la verificació de la font. De fet, els fact-checkers és una de les solucions més esteses per lluitar contra els continguts falsos. Però, tecnològicament, també disposem d'eines. Les marques d'aigua són una de les solucions possibles, i també la intel·ligència artificial amb els sistemes de detecció automàtica són una altra de les solucions que posem a disposició dels usuaris, de les persones que naveguen per internet, per verificar si un contingut té sospites de ser falsificat.
Doncs senyor David Mejías, catedràtic dels estudis d'informàtica i multimèdia i telecomunicació de la UOC i director de Línia 3, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer. Doncs, ja sabeu, marques d'aigua. El problema, sabeu, és com li comentava. Jo és que li comentava el plan de l'euro, no sé, quan vam fer el trasbàs de la pesseta a l'euro, mira que us estic parlant de fa anys, no sé si recordeu que una de les coses que van dir quan parlaven de l'euro i de les bonances de l'euro, de lo guai que era l'euro, de lo xuli que era l'euro... Primer, que van passar de que un cafè costava 60 cèntims o un... Sí, 60... O 100, exacte, 100 pessetes, ara m'ho estaven dient. Que un cafè costava 100 pessetes en aquella època, a passar a costar un euro. O sigui, va haver un augment de 66 pessetes en aquell moment. Això per començar. I després ens deien, no, és que l'euro és una... Això no se puede falsificar. És impossible. Això ens deuen els grans polítics que tenim, que ja els teníem en aquella època. Deien, no, això és una moneda fantàstica que no, ningú la podrà falsificar. Als 3 mesos ja hi havia euros falsos. Que si... En aquell moment estava fent un matinal que si no fos pel dramàtic de la situació era una conya marinera important tot allò. Per això de les marques d'aigua té el seu què quan diuen no, esto es infalsificable. Bueno. Jo diria quasi infalsificable. Bé, de seguida parlarem de salut visual i després parlarem del Dia Mundial del Tatuatge. Parlarem amb la presidenta de l'Institut de Ciències Afins, Berta González, i sobre el que porta. Però abans, si em permeteu, no sé, faig una pregunta. Hi ha problemes, o teniu possiblement un problema amb un copropietari que viu en el pis sense permís i fa una vida difícil? O quan parlo de la venda, de la vida, parlo de la venda de l'edifici, del pis, indifícil. Doncs mira, Heredex entén les seves preocupacions i ofereix una sortida. Pots vendre la teva part de l'immoble i pots evitar aquests conflictes. Quan acceptar una herència causa problemes familiars o te'n penedeixes d'haver-la acceptat, Heredex està per ajudar-te. Així que pots evitar judicis. La teva oferta la tindràs en 48 hores sense compromís. Visita heredex.es. Heredex, Heredex. Heredex.es. Ven i deixa endarrere els problemes heredats.
De dilluns a divendres.
Tengo tanto que decirte.
Te quiero un montón.
¿Has estado enamorada en algún momento? Hablaré con un amigo.
Hablas con un amigo.
Luis Rodríguez.
Un programa de confidencias.
Cuando una persona se siente atrapada, ¿qué puede hacer?
A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic, Luis Rodríguez.
Este verano el cuerpo nos pide una limpieza, deshincharnos, una puesta a punto, bajar de peso. Con el plan 1-2-3 de Clinitec perdemos de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Hay que anticiparse y comenzar a reducir esos kilos que nos sobran. Desintoxicar tu cuerpo, bajar volumen, perder peso y sin efecto rebote.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Eliminamos volumen, toxinas y líquido y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de volumen.
Y la tercera semana con las cápsulas saciantes que captan la grasa.
Seguimos perdiendo peso. Llama ya al 650-51-52-53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y con una super oferta.
Gratis, 28 parches adelgazantes para despedirte de la celulitis y los michelines. Y además entra una caja de detox y una caja de galletas saciantes ideales para tu desayuno o para tu merienda. Gratis con el plan 1-2-3. Llama ahora 650-51-52-53 y adelgazarás de 4 a 7 kilos. 650-51-52-53.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo. Al final se ha puesto...
Descárgate la app.
Parlem de salut visual. Sabeu què és el glaucoma? possiblement si no l'heu tingut i no és una qüestió que no us acaba d'interessar perquè no el patiu, doncs us sona, però no sabeu què és. Però si el teniu, llavors la qüestió canvia molt. Parlem de salut visual amb l'Institut Oftalmològic Tres Torres, amb el doctor Emilio Juárez, que el tenim aquí amb nosaltres. Doctor, benvingut.
Gràcies.
Glaucoma, fem una definició. Què és el glaucoma?
Primer, glaucoma és la malaltia. Què ho provoca? Doncs que a vegades tenim la pressió alta de l'ull.
D'acord.
Llavors, el glaucoma és la conseqüència de tenir la pressió alta de l'ull, que ens acaba lesionant el que és el nervi òptic, i aquest nervi òptic deixa de transferir la imatge correctament a la retina, al cervell. I llavors aquest cervell surten alteracions al camp de visió que no ens permeten perquè veiem bé de nit, que veiem amb visió borrosa, i això ho tractem amb unes gotes.
El glaucoma pots quedar-te sec?
Sí.
En aquest cas.
És una de les causes importants de ceguera. La més important és a dir, de malalties que provoquen la pèrdua de visió, excepte les catarates, que és la primera, és la retinopatia diabètica, i en aquest cas després ve el glaucoma. El glaucoma és una causa freqüent de pèrdua de visió.
I és solucionable? Vull dir, si ho agafem a temps, ho podem solucionar?
Normalment recomanem a partir dels 40 anys que anem cap a la revisió de la pressió. Si més, si tenim antecedents familiars. I més, si tenim una vista cansada que ha aparegut molt aviat. La vista cansada és que la lent que tenim dintre creix molt ràpid, no permet que enfoquis, i això pot comportar que tanqui l'angle de sortida del líquid del dintre de l'ull i, per tant, ens provoqui una mica de pressió i, per tant, finalment, glaucoma.
Aquestes serien les primeres símptomes d'alarma del que podem donar l'atenció?
Sí. Quan
seria el principal?
Visió borrosa.
Visió borrosa?
De repent aparegut, que tinc ja 40-45 anys i noto una visió borrosa de lluny i també de prop molt ràpida, que no ha estat una cosa evolutiva a poc, sinó que en un mes has vist que veies borrós, doncs alerta. Fem una revisió. De totes maneres, a partir dels 40, tothom. Però si no hem anat i veiem aquests símptomes o aquests signes, acudim al nostre oftalmòleg perquè ens vegi si la pressió és correcta, i si és correcta, tranquil·los. És a dir, no hem de patir, podem anar fent controls de tant en quant. Però el molt important és aquesta revisió al principi.
Sobretot pressió de la sang, entenc, a l'ull.
De l'ull.
I després, sobretot, suposo que el que explicava, les persones diabètiques
sí.
Haurien de tenir especial cura amb això, no?
Diabetes, hipertensos, persones que tenen problemes d'altres metabolopaties, és a dir, molt en compte si prenen cortisona. Tot això ha de ser, diguéssim, alertes de que nosaltres ens hem d'anar controlant la pressió. D'acord? I si tenim antecedents familiars, més.
Com ho solucionem, això?
Amb gotes al principi.
Sí.
Si veiem que la lent que s'està degenerant, és a dir, el nostre cristallí, que ja ens provoca vista cansada, fa el que es diu un angle estret, eliminem aquest cristallí i amb això aconseguim ja curar aquest glaucoma. I si no és suficient gotes, fem làser o també podem ficar unes microvàlvules de titani que aconsegueixen que la pressió de l'ull es mantingui estable i no ens afecti el nerv.
Sembla una intervenció ja més seriosa, aquesta, no?
Actualment, la tecnologia ha arribat a estar al punt que ho podem fer en gotes. És a dir, les intervencions de glaucoma no necessites punxar l'ull, no necessites dormir l'ull, no necessites sedar. Pots fer-ho en gotes. I, per tant, estem simplificant cada vegada més la cirurgia perquè sigui més fàcil i més ràpida de fer.
Doncs a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et poden donar un cop de mà amb això del glaucoma, aquesta pressió sanguínia a l'ull. Institut Oftalmològic Tres Torres, la web, oftalmologiatrestorres.com, oftalmologiatrestorres.com, i el telèfon 900-842-848, 900-842-848. Doctor Emilio Juárez, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Migdia.
Saludo amb molt de gust a la Marta González, presidenta de l'Institut de Ciències Afins. Marta, què tal, com estàs?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues mira, sorprendido porque yo no sabía que hoy era el Día Internacional del Tatuaje.
Pues es que hay días para todo. Que hay días para todo.
Sí, hay días para todo, eso es verdad. Para todo, ¿eh?
Sí, sí, además el tatuaje es algo bastante antiguo, ¿eh? Lo que pasa es que parece que ha resurgido ahora, ¿no? Hace unos años, vaya. Y es como una cosa más contemporánea, pero no. Al menos desde hace 5.200 años, que fueron los primeros descubrimientos arqueológicos, donde en el Neolítico se encontró una momia con distintos diseños. Es verdad que hay, estaba buscando, investigando, hay algunos que son puramente tatuajes que clavaban, hacían unos agujeritos y ponían carbón o otros materiales, y también otros que eran diseños pintados, ¿no? Pintar el cuerpo. O sea, en definitiva, el efecto quizás es el mismo, ¿no? Porque al final el tatuaje en el momento que pasa el pinchazo, queda como queda decorada la piel, ¿no? Bueno, como digo, la evidencia más antigua es el cuerpo de Ötzi, un hombre el hombre de hielo, también llamado así.
Sí, aquella momia, porque, ¿no? Que se encontró en los Alpes.
Exacto, en los Alpes, exactamente. En los Alpes, entre Italia y Suiza. Y bueno, pues claro, con el hielo y con el frío se ha conservado, ¿no? Y los elementos que estaban de los diseños y de los tatuajes, pues también, evidentemente. Hay zonas, luego lo comentaré, por ejemplo, en Tahití, que es de donde viene el nombre, que allí no está tan claro porque con la humedad y el salitre a veces no se ha conservado tan bien, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, desde entonces los arqueólogos han documentado 61 tatuajes lineales en el cuerpo de este señor, de este Ötzi, ¿eh?
Pero también, se tatuaban, pues, supongo, por superstición, ¿no? En esa época, porque
claro,
otra cosa, ¿no?
Claro, eran como ritual por el dolor, por el envejecimiento y sobre todo en las rodillas y en los tobillos, que supongo que es donde a lo mejor pues sufrían, bueno, donde la gente tenemos dolores cuando vamos haciéndonos mayores, ¿no?
Ay, la artritis está es terrible. Eso es verdad.
Entonces, también se hacían pues como uso ritual y como ceremonial religioso. Para ofrecerse como pues algo a los dioses, ¿no? En Egipto también hubo tatuajes. Ha habido en casi prácticamente todas las civilizaciones, ¿no? En el año 3351 y 3017. Bueno, las imágenes de los motivos del arte egipcio son una primera prueba de tatuajes en África, ¿eh? Son los primeros que se han descubierto en África, porque en África, en las tribus, aún hoy en día, lo que se hace es lo que decía antes, ¿no? Que se diseñan muchos dibujos, pero no te hacen la herida el pinchadito. Sino
porque
que
tatuajes solamente... os han descubierto en todos los continentes. Hablabas de África ahora, no sé si en América.
En todos los continentes, sí, en América también, ¿eh? En la parte del Chinchorro, que es lo que hoy es Chile, se halló una momia que lucía un tatuaje, el más antiguo americano, que era unos puntos negros bajo la nariz que a modo así de bigote. Entonces, por lo que he leído, no se sabe si es porque querían imitar a los bigotes de los felinos, son como antenas, que son muy sensibles, a lo mejor querían emular a estos animales. Ya sabes tú que a veces los seres humanos somos así, ¿sabes? Como no nos lo han dejado escrito, pues tenemos que un poco...
Vemos mucha piel, pues lo pintamos, de alguna manera, pues vamos
Exactamente.
Haciendo.
Exactamente. Hombre, la piel es el órgano más grande que tenemos.
Correcto.
Con lo cual ahí podemos hacer muchas cosas, ¿no?
Bueno.
Muchas, y a veces, pobrecitas, lo hacemos mal, ¿eh? Pero
y
bueno.
Y no todas buenas, efectivamente.
Exacto. Bueno, en Asia también ha habido, en la zona de Ucrania, ¿eh? En Oceanía, como decía antes, que es de donde parece que viene la palabra tatuaje, ¿eh? del origen tatiano, de allí, de las islas de Oceanía.
Sí.
Y bueno, pues allí se han encontrado también pues momificaciones, pero ahí es donde ha entrado un poco la duda de saber si era o no. Lo que pasa es que se hacían con huesos humanos. O sea, que a ti te quitaban un hueso, se moría alguien y con el hueso iban pinchando y haciendo...
¡Madre mía! Sí. Un poco desagradable, pero
sí.
Bueno, en esa época.
Llevar el cuerpo el cuerpo pintado con motivos geométricos se iban realizando pues a lo largo de la vida. Dependiendo de la zona geográfica, los tatuajes representaban también el estatus social, la valentía, porque claro... Si es pinchado, yo no sé si tú tienes algún tatuaje.
No, yo no
tengo ninguno, porque solamente de pensar el daño que debe hacer, me entra, bueno...
A mí no, porque no me llama tampoco, es decir, que no es una cosa que... Y además pienso, esta piel tersa y suave propia de un semidios que tengo, tarde o temprano me haré mayor, inevitablemente las cosas por la geografía, por la gravedad caen, y ese tatuaje, pues, no quedará igual de bien, así que mejor lo dejo.
Bueno, pues fueron los ingleses los que introdujeron en lo que es en la Europa, tanto insular como continental, los tatuajes, ¿no? Y el primer estudio de tatuajes profesional también fue en el Reino Unido en el año 1889.
Ahora se entiende.
En Londres.
Marta,
¿eh?
Lo dejamos aquí.
Además del fútbol, también el tatuaje.
Un abrazo muy grande, Marta, cuídate.
Un abrazo. Adiós. Adiós. Un abrazo.
Interesante això dels tatuatges, ¿eh? Arribem a les 2 de la tarda, continuem explicant tot el que t'interessa. Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una molt bona tarda.